Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Dilluns 29 de maig del 2012. El conserge d'un edifici de Montreal, al Quebec, surt amb una bossa d'escombraries i va deixar-la al carreró del darrere. Allà, entre els cubells de la brossa, li crida l'atenció una maleta. És vella i està tancada amb un cadenat. En surten cucs i hi ha mosques al voltant. El conserge sospita que algú se li ha mort una mascota i no sabia com desfer-se'n. Però li entra la curiositat de comprovar-ho i obre la maleta. Allà dins hi ha el tors d'una persona. La policia canadenca comença a investigar a correcuita. Però hi ha una colla de detectius amateurs d'internet que creuen saber el que ha passat.
Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Internet n'és ple. Els anomenen els ciberdetectius i proliferen sobretot als Estats Units. Sense bellugar-se de casa, gràcies a les eines d'investigació que dona Internet, aquests detectius de sofà solen treballar amb casos freds. Són crims de fa anys que la policia no ha pogut resoldre i manté oberts esperant que es produeixi alguna novetat, però sense investigar-hi de manera activa. Avui tenim com a protagonistes un grupet de ciberdetectius que s'han fet famosos arreu del món gràcies al documental de Netflix Don't Fuck With Cats. Traduït al castellà seria A los gatos ni tocarlos. Netflix al català tampoc no el toque. Però el cas que investigaven no tenia res de fred, tot al contrari. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims, per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
La policia de Montreal va rebre l'avís a un quart d'11 del matí d'aquell dilluns 29 de maig del 2012. Mike Nadeau, el porter d'un edifici del boulevard Decker, al centre de l'illa de Montreal, els havia trucat perquè acabava de fer una descoberta macabra al carreró on havia anat a llançar una bossa d'escombraries. Era una maleta.
Why is there a lock?
Per què un cadenat en una maleta vella? Qui l'havia llançat a les escombraries? Llavors vaig veure com els cucs sortien de la part de dalt de la maleta. Vaig suposar que algú se li havia mort el gos o el gat i no sabia què fer-ne. Però em va picar la curiositat i vaig decidir obrir-la.
But I got curious. So I decided to open it.
Quan els agents hi van arribar, el panorama era desagradable. La maleta desprenia una pudor molt forta. Hi havia mosques i cucs. La policia va muntar allà mateix la tenda perquè el forense fes la feina de manera urgent. A dins la maleta hi havia un tors humà. No tenia cap ni braços, ni cames. El cos era ple de ferides. A qui pertanyia? Impossible saber-ho. Però als telenotícies del vespre, la notícia de la descoberta del tors havia estat desplaçada a un segon lloc.
Bona nit. Comencem amb una notícia encara oberta i sinistra des de la capital de la nació, on la policia investiga dos paquets misteriosos dirigits a la seu del Partit Conservador. Una recepcionista ha obert una caixa, xopa de sang, i ha trobat un peu amputat a dins.
A les imatges, un policia s'enduia una bossa de plàstic groga que contenia aquest peu amputat. Això passava a Ottawa, a 160 quilòmetres de Montreal. Unes hores després, també a Ottawa, a la sala de tria del servei postal es detecta un paquet que conté una mà. Anava adreçat a la seu del Partit Liberal, que liderava Justin Trudeau, llavors líder opositor i avui primer ministre del Canadà. La hipòtesi d'una acció terrorista de motivació política és molt present. Aquest 29 de maig del 2012, el dia ha començat al Canadà amb la descoberta d'un tors a Montreal i ha acabat amb les troballes d'un peu i d'una mà a Ottawa. En aquell moment, la policia canadenca ni tan sols sap si es tracta del mateix cos, de la mateixa persona. La policia treballa marxes forçades. No té temps de parar atenció a les teories, aparentment estrafolàries, d'una colla de friquis d'internet que diuen que ells ja sabien que es cometria un crim terrible a Montreal i que en coneixen l'autor. Si l'encerten o no, ja en parlarem. La seva investigació havia començat 18 mesos enrere, al Nadal del 2010, amb un vídeo de gatets. Adolf, internet és el paradís dels gats.
Sí, fins al punt que l'inventor d'internet, Tim Berners-Lee, va dir que allò que no s'havia imaginat mai quan va crear la xarxa és precisament que s'ompliria de gatets. N'hi ha milions de vídeos, per categories, gats divertits, gats bonics, gats que s'entaforen en llocs petitíssims, i ha gats que són autèntiques estrelles a les xarxes socials amb milions de seguidors. Quan s'acosta Nadal, per exemple, hi ha molta gent que felicita les festes amb un mem de gats o amb un vídeo domèstic de gats. Molta gent riu o almenys somriu amb aquests vídeos de gatets perquè relaxen, perquè encomanen optimisme i perquè la vida sembla bonica, oi? So this is
Christmas. El 21 de desembre del 2010 es penja a les xarxes un vídeo de títol inofensiu. Un noi, dos gatets. Un clic al play i sonava precisament una Nadala. S'hi veuen dos gatets al damunt d'un llit en una habitació petita. I hi ha el noi, amb una dessuadora de color verd fosc, amb la caputxa al cap. Està d'esquena a la càmera, però durant uns instants el veiem de perfil. El serrell li cau recte damunt del front. Té un cigarret als llavis. Ara acaricia els dos gatets. De moment, el vídeo no té gaire gràcia. Ara el noi agafa els dos moixos i els fa entrar en una bossa d'envasar al buit. Un gat, amb ganes de jugar, intenta sortir-ne. El noi no li permet. Un cop els dos gatets són a la bossa, el noi agafa una aspiradora i introdueix el tub a dins. Engega l'aspiradora, xucla tot l'aire de la bossa on hi ha els gatets. Era difícil mirar, com era difícil oblidar el soroll que feia l'aspiradora. YouTube va retirar immediatament aquest vídeo, que de tota manera va circular en alguns fòrums de debat en línia i va arribar a persones com Ryan Boyle. Qui és Ryan Boyle, Adolf?
Aquest és un veterà de l'exèrcit nord-americà que aquell dilluns al vespre es distreia a casa seva a Maryland, al sud dels Estats Units, navegant per internet, buscava fotos i vídeos divertits i es va acabar trobant amb aquest vídeo titulat Un noi, dos gatets. El títol, en efecte, és inofensiu. Però un cop el va veure, li va fer tant de mal al cor que no en tenia prou de desfogar-se amb missatges escrits o amb emoticones d'ira i de tristesa. Per això va crear una pàgina a Facebook per descobrir l'assassí de l'aspiradora, que és com l'anomenaven. Deien que calia fer justícia.
Boyle no surt al documental de Netflix Don't Fuck With Cats o A los gatos ni tocarlos, però és a la seva pàgina de Facebook on es troben dos dels protagonistes de la sèrie, John Green i Bodhi Mubin, els incansables perseguidors del Matagats. Aquests no són noms reals, sinó àlies d'internet. Del John, encara avui no se sap ni com es diu ni de què treballa. Va ser tan hermètic sobre la seva feina detectivesca que la família i els amics no en van saber res. La Bodhi, en canvi, no va ser tan discreta. De fet, avui mig món sap que en realitat es diu Dina Thompson i que treballa com a analista de dades en uns casinos de Las Vegas. El problema és que la seva identitat es va filtrar a les xarxes quan feia de detectiva d'internet. La Bodhi no es va protegir prou i després se'n va penedir.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
A la pàgina de Facebook de Trobem l'assassí de l'aspiradora plovien els insults i amenaces contra el noi del vídeo. Alguns volien fer-li el mateix que ell havia fet als dos gats i coses encara pitjors. Almenys de moment només eren paraules, potser perquè el noi no l'havien trobat. Però la Bodhi, el John i altres membres del grup són detectius autèntics, ni que siguin aficionats. Per començar, exploren el compte fals des d'on s'ha penjat el vídeo. Primer YouTube, d'on l'han retirat de seguida, i després en un web de contingut gore. Només hi ha una possible pista. Escolteu.
Are you real life, Tyler?
I sure am, little lady.
The jump seat is open.
Special Agent Hanratty, FBI.
Hello, Carl.
You're gonna get caught. It's like Vegas. The house always wins.
Potser algun aficionat al cinema l'ha identificat. És de la pel·lícula Atrapa'm si pots. Leonardo DiCaprio interpreta un estafador al qual un agent de l'FBI, Tom Hanks, persegueix per tot els Estats Units. John Green, el nostre ciberdetectiu, tenia clar que era tota una declaració d'intencions de part del matagats.
M'ho vaig prendre com si ens digués, hehe, no m'atrapareu mai, foteu-vos. Enviava un missatge per dir, us llanço el guant, us repto a esbrinar qui sóc. I jo vaig dir, molt bé, aquesta persona vol jugar al gat i la rata. I jo m'hi apunto.
Si aquell noi tenia ganes de jugar, qualsevol pista podia ser falsa, part d'un joc pervers. Però igualment calia explorar tots i cadascun dels detalls d'aquella habitació petita. Per exemple, el cobrellit, estampat amb el cap d'un llop, els ciberdetectius arriben a esbrinar que aquell model el fabrica només una empresa de Kansas i que se n'ha venut un sol exemplar, en concret a través d'eBay, per exactament $25.26. Però era impossible saber a qui l'havien venut. Fins i tot era impossible saber a on. Fer de Sherlock Holmes a internet és excitant per la Bodhi i el John i companyia, però també frustrant, almenys de moment. I ja sabem com funcionen les xarxes socials. Qualsevol cosa es pot fer molt grossa, però acostuma a durar ben poc. Com si volgués evitar que l'atenció decaigui, algú penja un altre vídeo, que sembla una seqüela del primer. Sona Imagine, l'himne pacifista de John Lennon, una altra mostra de l'humor negre de l'autor o autors del vídeo. I surt el mateix noi a la mateixa habitació. Té la cara pixelada. A les mans sosté els cossos erts dels dos gats, acabats de sortir d'una nevera. Els hi fa moixaines. Sigui qui sigui, és clar que se'n fot. A més, l'usuari que ha penjat el vídeo és un seguidor de la pàgina dels perseguidors de Facebook. Estan infiltrats. La seqüela del vídeo dels gatets arriba ara a gent molt menys pacífica que la Bodhi i el John. Són els Rescue Inc. Es tracta d'un grup animalista de Long Island, a Nova York, format per antics nois del carrer, motards musculosos i tatuats, gent dura que utilitza mètodes expeditius i a vegades violents per salvar animals, grans i petits, dels seus maltractadors. Els Estats Units són molt famosos d'ençà que National Geographic els va dedicar un programa d'una temporada. A les xarxes socials tenen milers i milers de seguidors que es mobilitzen quan el grup ofereix $5,000 per qui doni una pista bona per enxampar el matagats. Quan va rebre l'enllaç del vídeo dels gats, un dels líders del grup de motards animalistes, Joe Pants, va creure que allà hi havia en joc també, segurament, vides humanes.
So I called my sister because my sister's a psychologist.
Vaig trucar a la meva germana, que és psicòloga, i ha estudiat perfils criminals. Practiquen amb animals, i quan ja no aconsegueixen satisfer aquesta morbositat ni tenir la mateixa excitació, aleshores passen a un altre ésser que consideren indefens, que sol ser una dona menuda, un nen o una persona gran. Aquests són els senyals d'algú que es convertirà en un assassí en sèrie. Algú a qui cal aturar immediatament. A serial killer. Somebody that needs to be
stopped immediately. Coneixeu Dexter? És aquella sèrie de ficció on un metge forense de Miami aboca els seus impulsos homicides sobre assassins que han pogut fugir de la justícia. Quan era nen, havia començat a manifestar una agressivitat de psicòpata i el seu pare havia intentat que la desfogués sobre animals per evitar que ho fes sobre persones. Ben cert que és millor torturar ratolins que persones, però també és veritat que la crueltat contra els animals, repugnant per ella mateixa, no sol servir de substitutiu, sinó que és més aviat una mena de pròleg. A les biografies de molts assassins en sèrie s'observa que van començar torturant i matant animals per plaer. El psicòpata sol començar així. Era el cas del noi dels vídeos? I si era així, què es podia fer per aturar-lo? 8 de gener de 2011. Han passat 2 setmanes i mitja des que va començar a circular el primer vídeo de gatets. La gent de Rescue Inc. sospita d'un usuari de Facebook de nom obscè, Jamesy Cramsalot in his ass. No, no ho traduïm. A la foto de la icona hi surt un noiet de perfil amb barret de Pare Noel. A primer cop d'ull, recorda l'encaputxat del vídeo, és veritat. Al seu perfil hi ha l'enllaç d'un vídeo d'un gat cremat de viu en viu. El grup d'animalistes de Long Island, a Nova York, s'hi posa en contacte. Es volen guanyar la seva confiança. Finalment, li demanen si ell és l'assassí de gatets i, sorprenentment, la resposta és que sí. Cas resolt. Perfil han enxampat. O això és el que pensen. Per diverses pistes, arriben a la conclusió que Jamesy és un noi de Namíbia, al sud del continent africà. L'acusen, l'insulten, l'amenacen de penjar-lo de les entranyes de la seva mare. El linxament és digital, però la víctima és una persona de carn i ossos. Es deia Edward, patia una depressió severa. No se sap com el va afectar aquella pressió de les xarxes socials. Una cosa certa, es va acabar suïcidant. I no, no era el Matagats. Parle Joe Patz, un dels seus perseguidors.
Quan busques algú com l'assassí de gatets, has de lluitar per no deixar-te endur. Passa que et comences a convertir en el mateix contra el que lluites. No vols ser cruel com aquesta gent. No et vols convertir en el monstre.
Si algú es prenia la persecució del noi dels vídeos com un joc, el joc s'ha tornat molt perillós. És el problema de quan les xarxes socials s'omplen de justícies. La Bodhi i el John no volen saber-ne res i formen un grup molt més petit i secret. De fet, ells mai havien cregut que la pista bona conduís a Namíbia. Jamesy, per ells, era un troll. Però un troll creat per qui? I el 9 de gener d'aquell 2011, l'endemà que el grup gran identifiqui públicament Jamesy com el Matagats, una col·laboradora de la Bodhi i el John rep un missatge molt curt d'origen desconegut. Diu: l'assassí de gatets és Luca Magnota. I què fan els nostres ciberdetectius? El mateix que faríem nosaltres, Adolf.
Sí, van posar el nom de Luca Magnota al cercador d'internet i van esperar unes dècimes de segon. Per a la seva sorpresa, va resultar que aquell noi era una autèntica celebritat. Almenys hi havia moltíssimes entrades sobre ell. A YouTube, per exemple, hi havia un book de fotos del tal Luca Magnota a ritme del True Faith de New Order. Semblava un personatge de la Jet Set, d'aquests que porten una gran vida a les Bermudes, a Suècia, a París o a Miami, en aquesta foto en una limusina, en aquesta altra en un jacuzzi o en aquella altra en una platja de sorra blanquíssima i d'aigües turquesa. Tenia una cara delicada i alhora amb els ossos molt marcats. En moltes fotos hi sortia fent morrets. Hi havia també dotzenes de pàgines de fans dedicades a ell, a Luca Magnota. Tothom el trobava guapíssim. Deien que era el nou James Dean, el cosí perdut de River Phoenix, el fill de Marilyn Monroe. Li atribuïen una relació amb Madonna, una altra amb Michael Jackson. Però el més curiós és que cap dels nostres detectius d'internet, és a dir, la Bodhi, el John i la seva colleta, no n'havien sentit a parlar mai.
No és estrany que el personatge ja el resultés fascinant d'entrada. D'on treia la fama? Precisament, hi havia encara penjat a internet el vídeo d'un càsting que havia fet per participar en un reality show de models de la tele canadenca titulat Cover Guys. Era d'abril del 2007, 5 anys abans de l'aparició de la maleta amb el tors.
Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name. M-A-G-N-O-T-T-A.
Hola, em dic Luca. Magnotta és el meu cognom. M-A-G-N-O-T-T-A.
Ei, Luca, què tal, com va?
Molt bé, i tu?
Escolta, has posat la veu més greu?
Tinc una veu molt profunda, molta gent m'ho diu.
Ja, sí. Tens potencial, però... Torna l'any que ve.
D'acord. Molt bé.
No ets prou fort per un paper a Cover Guys.
Puc guanyar múscul, com tothom. Em puc entrenar. Soc molt decidit. Sempre he superat totes les meves metes.
Els ciberdetectius continuen explorant internet i troben ara un altre vídeo del 2007, fet pocs mesos després d'aquell càsting. És del diari Toronto Sun. Luca Magnotta ja ha anat a desmentir que tingui relació amb una dona molt famosa al Canadà anomenada Carla Homolka. Un periodista el surt a rebre i Luca li diu això.
La meva carrera s'ha anat en orris, si et soc sincer. El rumor ha destruït la meva vida. I vull deixar clar que no tenim cap relació. He rebut amenaces de mort. Es va publicar la meva adreça i em vaig haver de canviar de pis. M'agafarà un atac de nervis. Han arruïnat la meva reputació. Vaig a veure directors de càsting, representants i saben qui sóc. El rumor corre per tot arreu, sigui qui sigui, sisplau, que pari.
Who I am, you know, it's all over everywhere. Whoever's doing this, please stop.
Adolf, qui és Carla Homolka?
Carla Homolka és una assassina en sèrie que a començament dels anys 90 i juntament amb el seu marit, Paul Bernardo, va matar tres noies de 14 anys, una d'elles germana de la Carla. En Bernardo, a més, les va violar. Tots dos formaven una parella jove, guapa i aparentment encantadora, i per això al Canadà són coneguts com els assassins Barbie i Ken, pels noms d'aquells ninos. A Paul Bernardo el van condemnar a cadena perpètua. A Carla Homolka li van imposar una pena reduïda, 12 anys de presó, a canvi de declarar contra el seu marit. Aquest acord va provocar una gran indignació al Canadà, encara més quan l'aparició posterior d'uns vídeos va demostrar que la Carla havia participat activament en els crims. La dona va sortir de la presó el 2005. Viu al sud-est del Canadà amb el seu marit i tres fills.
Crims.
Luca Magnotta és un noi estrany, d'acord, però el món és ple de gent rara. I una altra cosa és que sigui l'assassí de gats, que si sembla, és veritat. Entre totes les seves fotos a les xarxes, els ciberdetectius en troben una que els posa un ai al cor. Magnotta hi surt de perfil, encaputxat. És clavat al noi del vídeo dels gats. A còpia de revisar tantes fotos, el John i la Bodhi s'adonen que hi ha alguna cosa que no quadre. La cara del Luca hi està superposada. No, Magnotta no és cap artista de fama mundial, sinó senzillament un bon artesà del Photoshop. I ja amb la mosca darrere l'orella, els detectius d'internet revisen les dotzenes de pàgines de fans dedicades al Luca. A vegades costa de veure allò que és més evident, però ara és claríssim que tots aquells missatges d'admiradors s'assemblen massa. Segurament perquè els ha escrit la mateixa persona. Sí, ho heu endevinat. És el mateix Luca Magnotta qui havia creat fins a 70 comptes fantasma a Facebook i 20 webs de fans. Cada cop més convençuts que Luca Magnotta és l'assassí de l'aspiradora, la Bodhi i el John, els ciberdetectius, es proposen trobar-lo. No és fàcil. El noi s'ha dedicat a esborrar les dades digitals de totes les fotos, allò que els experts anomenen EXIF. Cal paciència per revisar-les d'una en una. I cal sort, confiar que Luca hagi comès un error i sigui significatiu. Adolf, en aquest cas, la paciència té recompensa.
Hi ha una foto que inclou la data i el lloc en GPS. La data és molt recent, 25 d'octubre del 2010, és a dir, dos mesos abans del Nadal del vídeo dels gatets. I el GPS duia exactament a 43.6544 nord, 79.3807 oest. Si ho posem ara al cercador, anem a parar al centre comercial Eaton, a Toronto, al Canadà. Hi ha una altra foto del Luca a Toronto d'aquell mateix hivern, al balcó d'un edifici alt. Ajudats per l'Street View, acaben trobant la seva adreça, és al carrer 1204, en un barri de la rodalia de la ciutat. Per fi tenen localitzat Luca Magnotta. Per fi, creuen, el poden aturar.
El grupet de detectius d'internet han descobert l'adreça de Luca Magnotta a Toronto. No la fan pública, volen actuar amb discreció i dins de la llei. Contacten amb la Societat d'Ontario de Prevenció de la Crueltat amb els Animals. Els animalistes avisen la policia. Uns agents decideixen fer una visita i unes quantes preguntes a Manyota. Truquen a la porta de l'apartament del carrer 1000 de Toronto. Els obre un noi, però no és el Luca. El Luca era l'anterior llogater i se'n va anar dient que marxava a viure a algun lloc de Rússia. Tanta feina per res. Recapitulem. Un grup de defensors dels animals, entre els quals alguns de violents, busquen el noi que ha torturat i matat dos gatets i que n'ha penjat el vídeo el Nadal del 2010. Però recordeu que el programa d'avui ha començat amb l'aparició d'un tors en una maleta a Montreal a finals de maig del 2012. És un tors humà. Aviat ens el tornarem a trobar i ens preguntarem qui l'ha posat i de qui és.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Desembre del 2011. Falten 6 mesos perquè aparegui la maleta amb el tors. Ha passat un any des que es va penjar el vídeo d'un noi, dos gatets, que va posar a treballar centenars de detectius amateurs a internet per trobar-ne l'autor. Hi ha hagut linxaments digitals de falsos culpables. Hi ha fortes sospites que l'autèntic culpable és un tal Luca Manyota, un model de vida tèrbola, ansiós de fama a qualsevol preu. Però no han aconseguit trobar-lo i han passat uns quants mesos. I arriba Nadal. I com si la proximitat d'aquestes dates l'inspirés, el dia 2 de desembre del 2011 es pengen a internet dos vídeos més del mateix noi. L'un es titula Hora de banyar-se, un tip de riure. El segon, El Nadal de la Pitó. Un altre cop, les víctimes són gats. A un l'ofegue en una banyera, a un altre el deixa a mercè d'una serp. Us estalviem detalls. Tot és molt pervers, començant pel nom del compte des d'on s'han penjat els vídeos, Leslie Ann Downey. Qui és, Adolf?
És una de les 5 víctimes dels anomenats assassinats dels erms al Manchester de mitjans dels anys 60. Tenien entre 10 i 17 anys. Els criminals van ser una parella, Ian Brady i Mira Hindley. Hi ha una cançó dels Smiths que recordava aquells crims, és Suffer Little Children, Patiu, Nens. Leslie Ann and your pretty white
dreams. Oh, John, you'll never be a man. Ian Brady i Mira Hindley no mataven gats. Mataven nens. Aquest cop, la publicació dels dos nous vídeos del Matagats arriba a la premsa. El diari britànic The Sun demana col·laboració per atrapar aquell noi. La redacció rep un missatge des d'un compte fantasma que diu: la persona que busqueu és a Anglaterra. Es diu Luca Manyota i s'allotja en tal hotel de Londres. El periodista Alex West s'hi acosta i parla amb el Luca, que fa com aquells famosos que diuen que no volen parlar, però que parlen. I es queixa que l'assetgen amb amenaces de mort, perquè es pensen que mata gats i que no és veritat. El periodista treu la conclusió que aquell noi es vol fer promoció a costa dels vídeos. Però al cap de 2 dies rep un mail que el fa esgarrifar.
Bé, haig de dir adéu per ara. Però no et preocupis. Molt aviat tornaràs a sentir coses de mi. Aquesta vegada, però, les víctimes no seran animals petits. Jo t'enviaré una còpia del nou vídeo que faré. Ja ho veus. Matar és diferent de fumar. Fumar pots deixar-ho. Un cop mates i ho tastes, és impossible d'aturar-ho. La necessitat és massa forta per no continuar. Saps? La part divertida de tot això és veure com milions de persones s'enfaden i es frustren perquè no em poden atrapar. Per això m'encanta. M'agrada el factor risc. La pròxima vegada que sàpigues de mi serà per una pel·lícula que produiré on hi haurà humans i no mascotes. Ha estat divertit anar fotent a tothom per aquí. O sigui que bon Nadal i bon any nou. Sé que ho serà per mi.
El mail espanta el periodista i, a més, arriba des d'un compte fals a nom de John Kilbride, que va ser una altra de les víctimes d'aquella parella d'assassins del Gran Manchester. El diari de Sant porta el correu a la policia anglesa, que respon que no és de la seva competència. Els animalistes d'internet es desesperen. El grup de la Bodhi i el John volen ser discrets, però d'altres tiren pel dret i posen en la Diana Luca Magnotta com a responsable d'aquells vídeos. El presenten com un aficionat de les drogues i les festes salvatges, model i actor de porno bisexual, que viu a Montpellier, a França, i viatja molt a Rússia. Al Luca li plouen les amenaces de mort i acudeix a un advocat de Nova York, Romeo Salta, per dir-li que té por, molta por. Recordeu aquest nom, Romeo Salta. Però Luca no és l'únic que té por. També en té la Bodhi, una de les ciberdetectius, el dia que l'usuari d'un compte fals li envia un vídeo del casino on treballa. El missatge és clar, algú li està dient «Sé qui ets, on treballes i on trobar-te». Fa molts mesos que la Bodhi dedica moltes hores a trobar aquell noi cruel que tortura i mata gats, amb la por que la seva pròxima víctima sigui una persona. I ara pensa que pot ser ella. 15 de maig del 2012. En alguns webs de la internet subterrània, dedicats als vídeos de sang i fetge reals, se'n penja un de titulat «Un llunàtic, un picagel».
En un llit hi ha un home despullat, estirat de panxa en l'aire, amb els braços i les cames en creu. Té les mans i els peus lligats al llit i els ulls embenats. Al darrere del seu cap hi ha un pòster de la pel·lícula Casablanca. Hi ha també una figura fosca, dreta, que, passats uns minuts, agafa una mena de picagel i el comença a clavar una vegada i una altra al tors de l'home estirat. En poques paraules, el vídeo mostra l'assassinat i el desmembrament d'una persona amb actes de necrofília i de canibalisme. El noi després també mata un gosset. Sona de fons una cançó de New Order, True Faith.
Almenys 100.000 persones van veure el vídeo titulat «Un llunàtic, un picagel» en diversos webs de contingut gore. Els policies dubten si aquell vídeo és real o una ficció molt ben feta. I en cas que sigui real, no saben on s'ha comès el crim i qui l'ha d'investigar. Pot ser en qualsevol lloc del món, però la Bodhi i el John sospiten que és a Montreal. És allà on han localitzat darrerament Luca Magnotta. El 29 de maig del 2012. És el dia que surt des de Montreal, al Quebec, la notícia de la troballa d'una maleta amb un tors a dins ple de ferides i sense cap, ni braços ni cames. L'ha trobat el porter d'un edifici del centre de la ciutat que havia anat a llançar les escombraries a un carreró. Al cap d'unes hores, arriba una bossa amb un peu a les oficines del Partit Conservador d'Ottawa.
Bona nit. Comencem amb una notícia encara oberta i sinistra des de la capital de la nació, on la policia investiga dos paquets misteriosos dirigits a la seu del Partit Conservador. Una recepcionista ha obert una caixa, xopa de sang, i ha trobat un peu amputat a dins.
Aquell mateix dia, uns treballadors de correus d'Ottawa troben un altre paquet amb una mà a dins, destinat a l'altre gran partit canadenc, el Liberal. Els dos paquets han estat enviats des de Montreal, on el matí s'havia trobat la maleta amb el tors. La commoció al Canadà és enorme. La policia escorcolla les bosses d'escombraries, exactament 33, que hi havia al costat de la maleta, i hi troben tot això.
Hi ha una descoberta macabra, els dos braços i les dues cames, però sense mans ni peus. També troben un cadallet de gos mort i un tornavís modificat perquè sembli un picagel. Una serra, mantes tacades de sang, un pòster de la pel·lícula Casablanca, una ampolla de vi, una samarreta groga i també alguns papers molt interessants, explica la inspectora Claudette Hamlin, que va assumir la investigació del cas. A driver's license from
Ontario. Un carnet de conduir d'Ontario, un rebut d'una farmàcia i en tots dos hi posa un nom, Luca Rocco Magnotta. No tinc ni idea de qui és, no n'he sentit a parlar mai. I tinc una adreça al rebut, carrer de Carí 5720, apartament 208. I arribo a la conclusió que el que hi ha a les escombraries i a la maleta ve d'aquest apartament i és probable que Luca Rocco Magnotta hagi estat assassinat.
Luca Rocco Magnotta assassinat, diu la inspectora canadenca. Tan violents poden ser els qui volen venjar la tortura i la mort d'uns gats? Recordem que Luca ja havia dit a un periodista del diari The Sun que li feien la vida impossible i que fins i tot havia anat a veure un advocat de Nova York, Romeo Salta, per queixar-se'n. Havien passat molts mesos, però l'advocat recordava molt bé la conversa. Un noi estrany, el Luca. El primer que el Luca li havia dit a l'advocat és que era clavat al Michael Douglas. No era la primera vegada que li deien a l'advocat això, però mai en aquelles circumstàncies. El noi semblava realment angoixat. Deia que l'acusaven de fer uns vídeos cruels de gatets i que hi havia gent que el volia matar per això.
Crims.
La policia canadenca envia un agent a l'apartament de Luca Magnotta. Els agents no tenen ordre judicial per escorcollar-lo, però sí que hi poden fer un cop d'ull. Tot està en ordre, net, potser massa net. El lavabo fa una olor forta de productes de neteja. És un apartament amb mobles molt senzills, amb un llit amb llençols marrons. A l'edifici hi ha càmeres de seguretat, dues de col·locades a l'entrada, una altra al soterrani. La policia en demana les gravacions a l'administrador de l'edifici. Revisen aquells vídeos començant per les hores abans de l'aparició de la maleta amb el tors i van tirant enrere per trobar alguna cosa útil per a la investigació. Van enrere fins al dia 25 de maig. Allà els policies hi troben una escena que els crida l'atenció.
L'hora exacta són les 2:47 de la matinada. Un noi amb una samarreta groga baixa una bossa i la deixa en un cubell d'escombraries. La policia segurament no hi hauria parat gaire atenció si no fos que al cap d'uns minuts el mateix noi torna a baixar amb una altra bossa i la deixa també al cubell de les escombraries. I torna a pujar i a baixar moltes vegades, sempre carregat amb bosses. Exactament a les 4:02 de la matinada ja ha fet una vintena de viatges. És estrany. La policia busca altres imatges on surti el mateix noi. Només cal anar enrere unes quantes hores. Som ara dijous 24 de maig del 2012, 10:45 de la nit. A l'edifici hi entren dos nois joves. L'un és el de les bosses d'escombraries. Ara du samarreta blanca i pantalons foscos, un floc de cabells li penja al front, va una mica deixat, és primet. L'altre és més fort. A primer cop d'ull sembla asiàtic o potser llatí. Porta una samarreta groga amb un estampat, pantalons beige que li arriben per damunt del genoll i una gorra amb visera. Una samarreta groga, doncs sí, és la mateixa que l'altre noi durà posada de matinada quan va llançar les bosses d'escombraries i és, també, la samarreta groga que acabarà en una bossa al carreró, molt a prop de la maleta amb el tors.
Hi ha unes altres imatges que són decisives. Les de la càmera de seguretat de l'estafeta de correus de Montreal, des d'on es van enviar els dos paquets amb un peu i una mà amb destinació a Ottawa. Hi surt un noi que porta els dos paquets. És el mateix noi de l'edifici del centre de Montreal, però cal identificar-lo. El document de la transacció de correus porta la firma de Luca Rocco Magnotta. El Luca no és el mort. El Luca, molt probablement, és l'assassí. S'emet una ordre de recerca i captura contra ell, però aleshores, qui és el mort? Qui és la víctima?
Benjamin Xu és un jove d'origen xinès, el seu millor amic es diu Jun Lin. Fa dies que no en sap res de Jun Lin i és estrany perquè sempre avisa quan té previst de marxar. Jun Lin té 33 anys i és nascut a Wuhan, a la Xina. Estudia informàtica a la Universitat de Concòrdia, a Montreal. És homosexual i se sent més còmode al Quebec que no pas al seu país d'origen. El Benjamin va a casa seva perquè en té un joc de claus i es troba un gatet mort de gana arrossegant la panxa per terra. Un gatet, sí, precisament un gatet. Jun Lin se l'estima molt i no l'hauria abandonat mai si no li hagués passat alguna cosa molt grossa. El Benjamin decideix trucar a la policia. És el dia 29 de maig, el de la troballa del tors a la maleta a Montreal i d'un peu i una mà en dues bosses a Ottawa. Al Benjamin, la policia li demana que es quedi al pis, que hi volen agafar restes d'ADN. Del vídeo, els policies no n'hi diuen res. Però al cap d'unes hores, el Benjamin sent que hi ha un vídeo espantós que circula per internet.
I heard the victim was an Asian guy.
Vaig sentir que la víctima era un noi asiàtic. Vaig trobar un vídeo titulat Un lunàtic, un picagel. No vaig veure el vídeo sencer, només hi vaig fer un cop d'ull. Cap al final vaig veure una imatge. Era una persona decapitada. I en aquell moment vaig identificar Jun Lin.
Som als primers dies de juny del 2012. La policia canadenca ja ha identificat la víctima, Jun Lin, de la qual encara no s'han pogut recuperar totes les parts del cadàver. I sap també qui és l'assassí, Luca Magnotta. L'assassinat va tenir lloc la nit del 24 al 25 de maig en aquell apartament petit a la segona planta d'un edifici del centre de Montreal. El Luca el tenia llogat per 490 euros al mes. Allà hi va dur Jun Lin, amb qui havia contactat en una pàgina de Craigslist, de contactes entre nois. Aquest va ser el missatge.
Busco un noi sexy que estigui interessat a convertir-se en actor en una pel·lícula personal que estic fent. Sisplau, has de tenir entre 18 i 35 anys i ser guapo. Faig una pel·li per mi, per divertir-me, i no et pagaré res. Si estàs interessat, envia'm les teves dades amb una foto de cara i una de cos. Recorda, no foto, no resposta. I no estic buscant sexe ni una mamada.
En una altra pàgina de Craigslist, Magnotta va aconseguir el gosset que va matar en aquell mateix pis. La colla de ciberdetectius de la Body i el John van creure que la mort cruel del gos era un missatge adreçat a ells. A l'interior d'un armari d'aquell pis, el Luca va escriure una frase enigmàtica. Si no t'agrada el reflex, no miris al mirall. No m'importa. La detectiu Hamlin l'interpreta així.
You walk in and...
I entro i em trobo amb la sorpresa que hi ha una cosa escrita a la paret. Si no t'agrada el reflex, no miris al mirall. No m'importa. Per què hi ha això escrit? No ho sé. En aquest punt em començo a sentir com en un thriller. Però hi ha una frase en aquest missatge que em fa por. El no m'importa. Si en aquest individu li és igual, vol dir això que pot repetir? Ens comencem a trobar davant d'un assassí en sèrie? Tornarà a matar perquè no li importa?
Is he going to kill again because he doesn't care?
La policia canadenca comprova que Magnotta havia agafat un avió cap a París el 26 de maig, dos dies després del crim. Es dicta ordre internacional contra ell. És un dels criminals més buscats per la Interpol. Per un ego com el del Luca, deu ser un motiu d'orgull. Per fi és famós.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El 14 de juny, un dilluns que comença com qualsevol altre per a Kadir Anialisi, que treballa en un cafè internet en un barri popular de Berlín. El Kadir és un addicte als canals informatius de 24 hores i a llegir els diaris.
Vaig llegir els diaris, com de costum. M'agrada molt llegir les notícies, és com una obsessió que tinc. Vaig llegir que un home havia esquarterat el seu amant, l'havia decapitat i n'havia enviat els trossos al govern canadenc. No podia creure que algú pogués ser tan brutal. Quina mena de personatge pot fer això? I de cop i volta el tinc allà al davant.
Kadir es queda parat, però sap dissimular. Acompanya aquell noi fins a un ordinador del fons del cafè. El deixa sol. El Kadir pensa que potser és el carnisser de Montreal, com l'anomena la premsa canadenca. L'assassí porno, segons li diuen a l'Alemanya. Però potser no és ell. No pot estar segur del tot, ni per tant avisar la policia. Oi que diuen que tots tenim un doble al món? El Kadir decideix actuar amb astúcia i sang freda. Agafa l'escombra i endreça el fons de la botiga i aprofita per posar-se dissimuladament a l'esquena d'aquell home que acaba d'entrar. I mira què coi està mirant a l'ordinador i veu que està navegant per la pàgina dels més buscats de la Interpol. Ara sí, el Kadir avisa la policia i una patrulla entra al cafè internet i demana al noi que s'identifiqui. Ell diu que el seu nom és Kirk Tremel. Recordem aquest nom, també serà important. Però sua i tremola i acaba reconeixent que ell és Magnotta i els diu... meu enxampat. John Green, un dels ciberdetectius, veu a la televisió l'escena de la detenció des de casa seva de Los Angeles, la Body des de la seva a Las Vegas.
Eren 10 amb aquelles boines increïbles, una passada. I no tenien fugir. Per fi l'havien enxampat. i per en Luca era la manera perfecta de caure. El van agafar en un cafè d'internet perquè no podia deixar de banda la seva vanitat.
Manyota encara és a Berlín esperant l'extradició quan dues escoles de Vancouver, a la costa oest del Canadà, reben uns paquets amb restes humanes. Són un peu i una mà, que es confirma que pertanyen al cos de Jun Lin. El cap el trobaran en un parc de Montreal. El 18 de juny, Luca Rocco Manyota torna al Canadà en un avió militar. L'expectació mediàtica és enorme. El noi baixa les escales amb aspecte fràgil i un mig somriure als llavis, com si no pogués dissimular la satisfacció d'haver aconseguit ser una celebritat. La família de Jun Lin està naturalment destrossada. Els periodistes també fan guàrdia a casa de la mare del Luca en un districte de Toronto anomenat Scarborough. Els mitjans reconstrueixen la seva vida.
El Luca va néixer el 24 de juliol de 1982 amb el nom d'Eric Clinton Kirk Newman. Era el petit de tres germans que vivien a Scarborough, a la rodalia de Toronto. Els seus companys d'escola el recordaven molt presumit i vanitós. A l'adolescència ho va passar molt malament. Li feien bullying, li feien la vida impossible perquè no el trobaven prou mascle. Es va tornar molt retret i es refugiava en el cinema. Volia ser una gran estrella i als 16 anys se'n va anar de casa per provar sort com a model a Toronto, a la gran ciutat. Però no se'n sortia i va començar a treballar de stripper i també com a actor en pel·lícules porno de baix pressupost. Sempre feia d'hetero que es torna gai. Als 22 anys va estafar una jove amb discapacitat intel·lectual. La jutge el va castigar 9 mesos de treballs comunitaris i li va advertir que si no prenia la medicació que necessitava pels seus problemes psiquiàtrics, la seva vida es convertiria en un desastre. El diagnòstic que tenia era una esquizofrènia paranoica. El 2006, Eric Newman es va canviar legalment el nom per Luca Rocco Manyota. Es dedicava a la prostitució, cada cop en ambients més perillosos. Això deia la seva mare, Anna Yurkin, al documental de Netflix.
El Luca va començar a dir-me que la seva clientela era cada cop més fosca i clandestina. Els agradaven els fetitxes, els abusos, la dominació, i vaig pensar, això sembla que s'està posant perillós. En aquest temps hi havia un client que ja era més que un client, més aviat un guardià. Un client anomenat Manny, Emmanuel Manny López.
Segons la mare, la culpa no era del Luca, sinó d'aquest Manny que l'hauria obligat a fer snuff movies per treure'n molts diners a l'internet més fosc. Primer les víctimes van ser uns gats, després una persona. La nit de l'assassinat de Jun Lin, el Luca va fer allò que li va dictar per telèfon un home que s'estava a fora de l'edifici en un totterreny negre, i aquest home es deia Manny. Sempre, segons la mare, el Luca era només un titella que va torturar i matar per por que no el torturessin i el matessin a ell.
Però no, la policia va comprovar que la nit del crim el Luca no va fer ni va rebre cap trucada de telèfon. La policia canadenca va descartar que Manny existís, almenys fora del cap de Luca Manyota. Però Manny, per què Manny? Per què Luca Manyota va dir que seguia les ordres d'un tal Manny? Per la mateixa raó per la qual va dir a la policia de Berlín que el seu nom era Kirk Tremel. És la mateixa raó per la qual va escriure a un periodista del Sun un mail que deia «Matar és diferent de fumar. Fumar pots deixar-ho». I molt més terrible, per la mateixa raó que va utilitzar una mena de picagel per matar Jun Lin. Potser els nostres oients més cinèfils saben ja la resposta en aquest perquè.
We got 31 stab wounds. What was it? Ice pick.
És el tràiler de la pel·lícula Instint Bàsic. Sharon Stone interpreta una escriptora de llibres d'intriga que a la seva vida deixa un rastre de morts. Com es diu l'escriptora? Trammell, Catherine Trammell. I havia tingut un nòvio maltractador que es deia Manny, Manny Vázquez. Hi ha un moment en què el personatge de Stone li diu al detectiu que l'investigue: matar no és com fumar, es pot deixar. I qui interpreta aquest detectiu? Michael Douglas. I recordeu quin és el primer comentari que fa Luca Magnotta quan va veure un advocat de Nova York per queixar-se que l'acusen de ser el matagats d'un vídeo? Li diu que s'assembla a Michael Douglas.
És sorprenent pensar que va començar a fabricar una possible defensa un any i mig abans de l'assassinat que planejava i que hagi passat per tot aquest pla tan elaborat. És absolutament psicòtic i brillant al mateix temps.
Estava fabricant un mòbil? O començava a preparar la pel·lícula en què ell havia de ser el protagonista i que l'havia de convertir definitivament en una estrella mundial? Era el remake de l'escena inicial d'Instint Bàsic? Dues persones al llit, una nua i lligada a sota, l'altra al seu damunt armada amb un picagel que el mate a traïció. Per gravar-la, Luca Magnotta necessitava un partener, però la seva pel·lícula no era cap ficció. El judici contra Luca Magnotta va començar el 29 de setembre de 2014. L'acusat va reconèixer que havia mort Jun Lin, però el seu advocat va intentar demostrar que no n'era responsable a causa dels seus desordres psicològics. El 23 de desembre, després de 8 dies de deliberacions, el jurat dictamina que Luca Magnotta és culpable en primer grau de l'assassinat i desmembrament de Jun Lin, pel qual és condemnat a cadena perpètua. També el castiguen amb penes menors de presó per altres càrrecs, entre els quals haver profanat un cadàver i haver publicat material obscè. Des de llavors, Magnotta està reclòs a la presó de màxima seguretat de Port-Cartier, al Quebec. El 2016 es va casar amb un altre assassí confés, a qui va conèixer en un web de contactes romàntics per a reclusos. Per Sant Valentí, dia dels enamorats al Canadà i altres països, el Luca rep moltes xocolatines de gent de fora de la presó que diu que l'admira. Admirar algú com Magnotta és difícil d'entendre. Confiem que si algun d'aquests admiradors maltracta o mate gats, la policia actuï d'immediat. Don't fuck with cats. No emprenyeu els gats. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. When we started out, I had my doubt. I let him in. Now I can't begin. When I apologize, see it in your eyes. You don't give a damn. Honey, please don't give up on your man. Time has its way of stealing days from me and you. Now what can we do if every time I call, calling Montreal don't seem like no plan? Honey, please don't give up on your man. Of all the things we said, if I could stay the course, my voice hollered hoarse from screaming, the sky is blue. Now here we are again, both wishing that was then, when I do.